amb Marta Pardell.
L'Autoritat del Transport Metropolità congela les tarifes del transport públic de cara a l'any que ve i manté el 20% de descompte a la T usual i la T jove. El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central manté les bonificacions vigents de moment fins a final d'any, amb descomptes d'entre el 30% i el 100%. I important decisió també la que ha pres avui l'ATM, i és que instarà les operadores de transport públic a prohibir temporalment l'accés de patinets elèctrics, tot plegat després de l'explosió d'un d'aquests vehicles en un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat. És dilluns, 19 de desembre de 2022, i tenim més titulars. El Tribunal Constitucional estudia si atura la tramitació de la reforma del Codi Penal. Montse Hidalgo.
Es tracta d'un fet insòlit, ja que l'alt tribunal ha de debatre sobre un canvi legislatiu que afecta la seva pròpia renovació. Per això, Unides Podem demana recusar dos jutges i que el Constitucional elevi la qüestió a la justícia europea. Jaume Asens s'ha mostrat així de crític.
Si el tribunal se erige en el legislador, España estará siendo otra cosa, diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y claro, estamos hablando de algo muy serio, por eso hablamos de golpe a la democracia. Si no quieren que Europa hable, será por algo.
A partir d'avui, tothom que ho vulgui ja es pot posar la quarta dosi de la vacuna de la Covid.
La vacuna es pot demanar als centres de primària als quals el Departament de Salut els ha fet arribar les indicacions. El vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Ferran Moragallop, n'ha defensat l'efectivitat en declaracions a la xarxa.
Aquestes noves vacunes adaptades continuen sent molt més eficaces, molt més efectives, enfront de la malaltia greu i de la hospitalització. No hi ha cap contraindicació.
Comencen les tasques per buidar l'abocador clausurat de Vaca Morta a Cruïlles, al Baix Empordà.
Uns treballs llargament reivindicats i sobre els quals pesen diverses sentències judicials. El buidatge de les més de 3 tones i mitja de residus dipositats s'allargaran 19 anys fins al 2041 i costaran 188 milions d'euros.
En cultura, tot està a punt per a una nova edició dels Premis Circòlica de Circ.
Enguany ha rebut un total de 75 candidatures, de les quals el jurat ha seleccionat els 33 nominats. Entre ells, la companyia d'Astró, Guillem Vizcaíno o Cia Boel. El pallasso C. Serrat rebrà el premi a la trajectòria.
Pel que fa als esports, Leo Messi guanya el Mundial de Futbol. Eduard Cabré.
La victòria d'Argentina en la final del Mundial de Qatar ha generat reaccions d'admiració des de tots els racons del planeta. Messi va confirmar que aquesta ha estat la seva darrera Copa del Món.
I fem també un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, la temperatura ja és agradable en molts punts de Catalunya, sobretot als punts més costaners, on tenim valors de 15 i 16 graus en alguns sectors, i cap a l'interior la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes properes hores, i és que els núvols baixos que hi havia durant les primeres hores del matí ja s'han començat a trencar i, per tant, la temperatura tendirà a pujar. Encara fa fred, sobretot cap a les valls del Pirineu, on ara mateix tenim temperatures de 1 a 3 graus, però, per exemple, la cara nord del Pirineu i com a conseqüència d'aquest vent de component sud, ara mateix a Viella, a la Vall d'Aran, tenim aquests 15 graus. De cara a la tarda parlarem d'un cel força serenat, amb alguns núvols prims, per tant un pèl entrenyinat, i també amb aquests núvols baixos que de nou guanyaran protagonisme a punts de la costa a mesura que avanci la tarda, però tot i això no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Francesc Ávila, la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
L'Autoritat del Transport Metropolità congela les tarifes del transport públic per l'any que ve i, a més, manté el 20% de descompte a la T usual i la T jove. El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central també manté les bonificacions vigents de moment fins a final d'any. I important decisió, la que ha pres avui l'ATM, instarà les operadores de transport públic a prohibir temporalment l'accés de patinets elèctrics. David Navarro, bon dia.
Bon dia. En total, les tres administracions, Ajuntament de Barcelona, Generalitat i Àrea Metropolitana, faran una aportació de 114 milions d'euros que permetran mantenir la congelació de les tarifes i la bonificació del 20% a la compra de les T usual i T jove. El 30% restant queda a l'espera de l'aportació estatal, però els responsables de l'ATM confien que la mantindrà i, per tant, els títols continuaran costant la meitat. Tot plegat després del bon resultat que la bonificació ha tingut en termes de transport públic. Gairebé s'han assolit les xifres d'usuaris del 2019 i la venda de títols com la T usual ha crescut un 300%. El ple de l'ATM també ha instat els diferents operadors, com metro, busos o ferrocarrils, que prohibeixin l'accés amb patinets elèctrics a les seves xarxes. La mesura es pensa com temporal, alhora que s'estudia com evitar incidents com el de l'incendi d'una bateria de patinet a un tren de ferrocarrils.
Gràcies, David Navarro. I no baixem la mobilitat, ja que el nombre d'accidents greus i mortals a Catalunya ha disminuït prop d'un 10% els últims 3 anys. De fet, la mobilitat global ho ha fet un 3%, a conseqüència, sobretot, de la pandèmia. En aquest context, la perillositat de la xarxa viària s'ha reduït un 6%. Són només algunes de les moltes dades de l'estudi d'avaluació de les carreteres que fa cada any el RAC i que torna a situar la de la Rabassada com la carretera més perillosa i la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola com el tram que concentra més accidents. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per 7è any consecutiu, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola continua sent el tram de carretera amb més accidents greus i mortals per quilòmetre a Catalunya per al conjunt de vehicles. Entre el 2019 i el 2021 hi ha hagut 17 accidents d'aquesta mena en un tram de només 7 quilòmetres. De la seva banda, la Rabassada que enllaça Barcelona amb Sant Cugat pel Tibidabo torna a situar-se com la carretera amb més risc d'accident a Catalunya, una via on 9 de cada 10 sinistres tenen involucrada com a mínim una motocicleta. Per demarcacions, a Lleida és on hi ha un percentatge més alt de carreteres perilloses, prop d'un 30%, mentre que a Tarragona és on n'hi ha menys, un 20%. A les dues províncies i també a Girona aquest risc però baixa percentualment i només creix a Barcelona. De les dades de l'estudi es desprèn també que les carreteres d'un sol carril són molt més perilloses que les desdoblades. Guillem Verdagí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Carreteres convencionals amb un sol carril acumulen gairebé la totalitat dels trams amb risc molt alt, alt i mitjà. Carreteres desdoblades, pràcticament tots, risc baix o molt baix. I aquesta constatació de que en carretera convencional l'índex de risc és fins a 4 vegades més que en carretera desdoblada.
Per últim, l'estudi Eurorap també posa de manifest que la meitat dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus que es produeixen a les carreteres catalanes hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor, tot i que aquests vehicles només en representen un 2% de la mobilitat global.
I encara en clau de mobilitat, aquest migdia s'ha presentat el nou vehicle eficient que s'incorpora al servei de línies interurbanes d'autobús de Palamós i Calonja i Sant Antoni, al Baix Empordà. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
L'empresa Sarfa del grup Moventis, que té la concessió del transport públic interurbà, i els ajuntaments de Palamós i Calonge i Sant Antoni han incorporat un nou autobús que reforçarà els itineraris entre els dos municipis. Enric Jiménez, el gerent del grup Moventis.
És un vehicle adaptat, té unes característiques doncs, en quant a la seva accessibilitat molt, molt peculiars. De fet, ha guanyat alguns premis en el sector per la seva facilitat de poder pujar. És un vehicle molt i molt baix, com podreu veure, i per tant això facilita molt l'accessibilitat de la gent. Té força més capacitat dels vehicles actuals. Actualment teníem un vehicle amb 39 places, aquest estem parlant de 60 places. Per tant, també això ens donarà més capacitat a la gent de Palamós, de Calonge, Sant Antoni, a poder utilitzar el servei públic, especialment els dies que pot haver més demanda d'usuaris.
El nou bus incorpora les darreres novetats en seguretat, confort i ecosostenibilitat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El Tribunal Constitucional està reunit des d'aquest matí per decidir si accepta el recurs del Partit Popular contra la reforma del Codi Penal i natura la tramitació al Senat. Es tracta d'un fet insòlit en la democràcia espanyola, ja que el Tribunal ha de debatre sobre un canvi legislatiu que afecta la seva pròpia renovació.
La modificació que es planteja rebaixa la majoria necessària al ple del Consell General del Poder Judicial per escollir els dos magistrats que designa el Tribunal Constitucional. També eliminaria la potestat del Tribunal per vetar magistrats que proposi el govern central. Però la deliberació s'ha complicat amb més recursos. Unides Podem demana recusar dos membres del Tribunal que tenen el mandat caducat i a qui afecta directament aquesta modificació. També el PSOE ha demanat personar-se en la causa per poder presentar al·legacions.
Avui Unides Podem ha fet un pas més enllà i ha demanat al Constitucional que elevi al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la participació en la deliberació dels dos magistrats que vol recusar.
La formació argumenta que no poden participar en el debat perquè la seva continuïtat en el càrrec depèn de que s'aprovin o no les reformes previstes. El president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha estat molt crític amb la cúpula del Constitucional.
¿Quién manda en España? ¿Manda el pueblo o mandan unos jueces ultras que se niegan a renovarse, que tienen mandato caducado? Si el tribunal se erige en el legislador, España estará siendo otra cosa, diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y claro, estamos hablando de algo muy serio, por eso hablamos de golpe a la democracia. Si no quieren que Europa hable, será por algo.
Si no es bloqueja el periple parlamentari, la reforma del Codi Penal, que també deroga la sedició i rebaixa les penes a la malversació, s'hauria d'aprovar definitivament aquest dijous al Senat.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui comença a posar-se la quarta dosi de la vacuna de la Covid als menors de 60 anys. Es recomana a tothom que convisqui amb persones de risc, però qui vulgui ja la pot demanar a un centre de primària. El Departament de Salut els ha fet arribar les indicacions. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Fins ara la quarta dosi estava indicada per a les persones de 60 anys o més, els professionals sanitaris, els malalts i malaltes crònics o amb factors de risc, i també les persones amb defenses baixes i les embarassades. En tots aquests casos, sumada la vacuna de la grip. Ara, però, ja se la pot posar qui vulgui. El vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Ferran Moraga Llop, ha defensat l'efectivitat de l'antídot a la xarxa.
Aquestes noves vacunes adaptades continuen sent molt més eficaces, molt més efectives, enfront de la malaltia greu i de la hospitalització. No hi ha cap contraindicació, només si aquesta persona ha patit, diríem, una infecció, doncs ha d'haver-hi un interval mínim de 5 mesos per administrar la vacuna.
La Comissió de Salut Pública, on hi ha representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, va obrir la porta dijous passat a l'administració de la quarta dosi a la població general.
Encara en matèria de salut, l'Ajuntament de Tortosa ha formalitzat aquest migdia l'adquisició dels terrenys per al nou hospital de les Terres de l'Ebre. Eren propietat de la Sareb. El consistori els ha comprat per 615.000 euros i ara els posarà a disposició de Salut perquè pugui iniciar el pla funcional del nou centre. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'Ajuntament de Tortosa ha signat davant notari la compra a la Sareb de 12 parcel·les amb una superfície total de 43.315 metres quadrats per un import de 615.000 euros amb l'objectiu de destinar-los al nou hospital de les Terres de l'Ebre. Amb aquesta adquisició, el consistori tortosí disposa ara de 72.000 metres quadrats al pla parcial Camí de Roquetes. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat que ara l'Ajuntament posarà a disposició del Departament de Salut el solar necessari per construir-hi el futur hospital del territori.
A l'Ajuntament posarem a disposició d'estos terrenys. La Generalitat ens ha demanat 40.000 metres quadrats. Hem volgut adquirir tot el sector, més enllà del que ja teníem com a ajuntament, també totes les parcel·les de la Sareb, pel fet de també futurs creixements i, per tant, també de tindre el màxim de metres quadrats i, de fet, ser nosaltres els únics amb els quals ens hem d'entendre a l'hora de poder tramitar tot el que serà aquesta sessió.
Els tràmits entre l'Ajuntament de Tortosa i la Sareb es van iniciar el passat 14 de desembre de 2021.
La xarxa de comunicació local.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetca, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És un quart de tres. Els constructors catalans volen pressupostos. En una declaració conjunta de les patronals vinculades a la construcció pública, el sector demana a la Generalitat aprovar els nous comptes i contribuir a l'estabilitat, sobretot per aprofitar al màxim les oportunitats que s'obren amb els fons Next Generation. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els constructors elogien l'acord per aprovar els pressupostos generals de l'Estat i reclamen al govern de la Generalitat seguir l'exemple. És per això que exigeixen un acord urgent per fer front a l'actual context econòmic, marcat per la inflació i la guerra a Ucraïna. El president de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, considera que el consens a la Cambra Catalana pot ser molt ampli perquè no hi ha grans discrepàncies entre els grups parlamentaris pel que fa al contingut dels comptes.
Seran uns bons pressupostos. No estem criticant quins siguin els pressupostos, però volem pressupostos. Podrien ser els pressupostos votats amb més majoria parlamentària del segle.
Les organitzacions empresarials han recordat que la construcció suposa el 4,7% del PIB de Catalunya i genera més de 200.000 llocs de feina. També recorden que uns comptes prorrogats paralitzarien el capítol d'inversions. Han signat la declaració conjunta exigint pressupostos a l'executiu català 6 organitzacions empresarials.
Ja està en marxa el projecte pilot per la setmana laboral de 4 dies. Totes les empreses que hi estiguin interessades s'hi poden acollir després que divendres es publiqués al BOE. El pressupost total és de 10 milions d'euros i la durada mínima del pla a cada empresa haurà de ser de 2 anys. Helena Puigdueta.
Durant el primer any i amb la intenció de compensar les possibles pèrdues econòmiques derivades de la reducció del 10% de les hores laborals, cada empresa disposarà d'un ajut de 150.000 euros. També se subvencionen aspectes com la formació dels treballadors o la despesa de les mesures organitzatives destinades a incrementar la productivitat. Tot i això, el projecte no acaba de convèncer la PIMEC. Dubten que el surti a compte. Emma Gumbert n'és la vicepresidenta.
Això pot semblar molt llaminer, però la realitat és la realitat. S'ha d'anar al tanto i per això és important la negociació col·lectiva perquè això no acabi tinguent un efecte boomerang. És a dir, les persones treballadores fer la mateixa feina de 5 dies amb 4, també hem de veure que això no arribi a ser una mesura de pressió o d'estrès laboral.
Li respon Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT. Aclareix, no es tracta de treballar més hores, sinó de reorganitzar el treball.
No es tracta de treballar més o de treballar més hores cada dia, sinó de reduir la jornada i fer una reorganització del treball doncs, que permeti portar endavant tota la feina. I el que és més important, es tractarà d'un augment de productivitat perquè els treballadors i treballadores podran treballar millor, millorar la seva conciliació de la seva vida familiar i personal.
Gilgado confia que aquestes proves ajudaran a impulsar una modificació legislativa perquè siguin totes les empreses les que puguin aplicar aquesta reducció de la jornada.
Notícies en xarxa.
Avui han començat les primeres tasques de buidatge de l'abocador de Vacamorta a Cruïlles, al Baix Empordà, després de 8 anys clausurat i de 20 anys de reclamacions veïnals. Els treballs s'allargaran fins al 2041 i costaran 188 milions d'euros.
En total s'han de treure 3 milions i mig de tones de residus en una operació molt costosa, també tècnicament. I és que el que avui ha començat és una fase prèvia al buidatge efectiu, en la qual s'extrauran 20.000 tones. Un cop comenci l'extracció definitiva, es prioritzarà la mineria d'abocador, és a dir, la que es pot reutilitzar o reciclar. Els residus es traslladaran a un nou abocador situat a 25 quilòmetres.
Atenció a aquest projecte pilot de l'Ajuntament de Girona per oferir un servei de cangur municipal. El projecte, sota el nom de la Gumbola, té com a objectiu ajudar a la conciliació familiar, especialment de famílies monoparentals i vulnerables. Girona FM, Pau Villafañe.
El servei de cangur municipal estarà adreçat especialment a 3 barris de la ciutat, però el podrà sol·licitar qui vulgui. És per nenes i nens entre 3 i 12 anys, és totalment gratuït i es farà de dilluns a divendres en horari de tarda en dues franges per 12 infants a cada franja horària. Núria Pi és la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona.
Avui en dia tenim perfils molt diferents de ciutadans, amb necessitats molt diverses, i des de serveis socials creiem que amb aquest servei de cangur públic podem ajudar persones que no tenen els recursos econòmics i o familiars que els permetin compaginar la cura dels seus fills amb necessitats personals que no poden desatendre.
En paral·lel, també es posarà en marxa la Gumbola itinerant, un servei de cangur per a aquelles activitats que organitzi l'Ajuntament i que puguin requerir la cura dels infants mentre realitza la mateixa.
I repassem altres notícies destacades del dia. L'Audiència de Barcelona condemna 7 anys i mig de presó un home acusat d'agressió sexual a una menor al Prat de Llobregat sobre l'aplicació de la nova llei. La sentència recull que en aquest cas no beneficiarà l'acusat perquè es considera provat que hi va haver violència.
Segons es considera provat, l'home va fer tocaments a la noia i va intentar que li fes una fel·lació mentre la tenia en una habitació. A banda dels 7 anys i mig de presó, la sentència estableix l'ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima, així com llibertat vigilada durant 7 anys i mig. Després del compliment de la pena, també estableix una indemnització de més de 10.500 euros.
I la Generalitat destinarà més de 16 milions i mig d'euros als pagesos afectats per les gelades del mes d'abril.
Acció Climàtica ha aprovat 1.465 expedients per a les explotacions de fruita dolça i d'ametlla de les més de 2.000 peticions que s'havien presentat. Així doncs, abans que acabi l'any, pagarà 16 milions en ajuts, mentre que la resta anirà a càrrec del pressupost de l'any que ve.
Moment per a la cultura. Ja està tot a punt per a una nova edició dels Premis Circòlica de Circ. Enguany ha rebut un total de 75 candidatures, de les quals el jurat ha seleccionat les 33 nominacions.
Entre els nominats destaquen l'espectacle Poi de manipulació de baldufes de la companyia Destro, Guillem Vizcaíno, la companyia de circ Sia Boel, amb un espectacle estrenat al Festival Grec de Barcelona, i un altre a Fira Mediterrània. I l'espectacle Sin Oana, de la companyia Chicharrón, Circo Flamenco. A més, el pallasso César Serrat rebrà el Premi a la Trajectòria en reconeixement a la seva llarga trajectòria. Serrat, de 73 anys, continua en actiu com a rondallaire i com a part del duet de pallassos Pep i Tinet. Els premis es lliuraran dimecres dins la nit del circ, que se celebrarà al Mercat de les Flors de Barcelona.
També està immers en preparatius al Carnaval de Solsona, enguany amb l'objectiu que els joves d'entre 12 i 16 anys se sentin més implicats. Per això han creat un espai de trobada per fer propostes i donar idees. Solsona FM, Roser Clotet.
Es tracta que els adolescents se sentin més partícips de la festa, ja que d'una banda els actes de nit a la sala polivalent es reserven a majors de 16 anys i de l'altra són massa grans per les propostes del carnaval infantil. Amb aquest objectiu neix la 68a, un espai on poder donar idees, fer propostes i fer saber tot el que els manca. És una iniciativa de la Junta i la Minijunta que l'any passat ja van començar a programar actes específics de carnaval pels joves d'entre 12 i 16 anys. Miquel Pérez, president de la Minijunta, explica com funcionarà aquest espai de trobada.
Vam anar i d'alguna manera, doncs, poder contrastar diferents maneres per dur a terme el carnaval adolescent i aconseguir que sigui un carnaval, doncs, al gust d'aquesta franja d'edat i que es puguin sentir inclosos i els agradi el que fem.
La primera reunió de la 68a es farà just després de les festes de Nadal.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que Leo Messi ja té en el seu palmarès l'únic títol que li faltava, el Mundial. La victòria d'ahir d'Argentina en la final davant França ha generat reaccions d'admiració des de tots els racons del planeta. Leo Messi va confirmar ahir que aquest ha estat el darrer Mundial que disputa. Escoltem l'ex del Barça un cop acabat el partit en zona mixta.
Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Recién le decía ahí, alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar. Vemos un nuevo valor de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y nada, pensar en disfrutar.
Esportistes i clubs han felicitat el crac argentí per la consecució d'un títol que va ser molt celebrat durant la nit d'ahir en diferents localitats, també catalanes. Per cert, que un cop acabat el Mundial, el Barça va recuperant jugadors pels entrenaments de cara a la represa de la Lliga. Avui Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres i Jordi Alba ja s'han posat a les ordres de Xavi Hernández. Només falten De Jong, Memphis Depay i Rafinha, que s'incorporaran demà dimarts, i els dos internacionals en França, Koundé i Dembélé, que hi van perdre la final davant Argentina, i que encara tenen permís fins al proper dilluns. Recordem que el primer partit de Lliga es jugarà el 31 de desembre i enfrontarà el Barça i l'Espanyol. Per cert, que l'Espanyol té demà partit, serà de Copa del Rei, al camp del Club Deportivo Atlético Paso de La Palma. I l'hoquei català ha triomfat aquest cap de setmana en les competicions europees. Un dels conjunts que ha aconseguit un gran resultat ha estat el Noia Freixenet. Des de Ràdio Sant Sadurní ens informa Eli Jiménez.
El Noia va segellar ahir el passi per a la següent fase de la Lliga de Campions com a primer del grup C. Ho va fer després de desfer-se de l'anfitrió, el Forte, per 3-1 en un partit molt seriós on els de la capital del Cava van mostrar la seva millor versió. El tècnic del Noia, Pere Bàries, valorava així la fase i la classificació.
Doncs la valoració d'aquesta fase aquest de setmana, la veritat és que és molt positiva, no puc dir d'una altra manera. D'entrada perquè hem aconseguit l'objectiu principal, que era el de classificar-nos. El fet de fer-ho com a primers de grup penso que ens ha d'omplir d'orgull. Hem competit molt bé en un escenari complicat. Penso que hem fet un pas endavant com a equip. També estic molt orgullós per la valentia de l'equip, per la intensitat que ha demostrat.
Després de segellar el passi per la següent fase de la Lliga de Campions, el Noia pensa ja en la Lliga Domèstica, on aquest dijous visitarà el Lleida a partir de les 9 del vespre, en el que serà l'últim partit de l'any.
El Reus i el Caldes són els altres dos equips catalans que s'han classificat per la següent fase de la Champions d'hoquei sobre patins. I un darrer apunt, una informació luctuosa relacionada amb el món del bàsquet, i és que ha mort Encarna Hernández, coneguda com la Niña del Gancho, pionera del bàsquet estatal. Ha mort a l'edat de 105 anys. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Una desaparició que lamentem, però celebrem una vida tan llarga. Aquesta ha estat l'última hora dels esports. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, una mica més de 3 minuts, i arribarem a 2:15. Tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Si us demano que fem una pluja d'idees de paraules que relacioneu amb el Nadal i les festes, de ben segur sortiran conceptes com la màgia o la il·lusió. A Lleida també hi posen diversió, aprenentatge i entreteniment. A la Fira de Lleida, en concret, els últims dies de desembre i els primers de gener són dies de Cucalòcum. La 31a edició del Parc de la Infància i la Joventut de Lleida omple d'activitats al pavelló 4 entre el 27 de desembre i el 4 de gener. Activitats lúdiques, formatives, culturals i esportives, perquè també té lloc la 15a edició de Cucasport. Són un clàssic d'aquestes dates que proposen un ampli ventall d'espectacles. Hi ha música, teatre, màgia i titelles, només algunes de les opcions de les quals poden gaudir els més petits. També hi ha espai per la salut i l'alimentació, com per exemple amb un taller per aprendre a fer pa. I per l'educació i per al lleure. Hi ha una ludoteca, inflables i llits elàstics, un jardí de sorra, maquillatge infantil o manualitats. I podríem seguir perquè la llista és ben llarga i variada. Això sí, totes les activitats comparteixen un objectiu ben clar: divertir, formar i entretenir infants i joves d'entre 1 i 14 anys. Del 27 de desembre al 4 de gener, 31a edició de Cucalòcum, al Parc de la Infància i la Joventut de Lleida. Podeu consultar-ne tots els detalls al web firadelleida.com.
Sabies que...
El dominó va néixer fa 1000 anys a la Xina. Alguns relats històrics han rastrejat l'evidència de l'existència de les fitxes de dominó fins a un heroi soldat anomenat Hung Ming, que va viure entre els anys 181 i 234 després de Crist. Altres historiadors, en canvi, creuen que el seu creador va ser el mestre Quen Tai Kung, que va viure al segle XII. Tot i això, l'enciclopèdia xinesa testifica que les fitxes de dominó van ser inventades per un estadista que va viure a l'any 1120. Es diu que aquest estadista va presentar la idea a l'emperador He Sung. Un cop rebut l'aprovació de l'emperador, el joc hauria estat distribuït a l'estranger mitjançant una ordre imperial durant el regnat del seu fill. No obstant, altres historiadors asseguren que aquest text es refereix només a l'estandardització del dominó a la resta del món i no a la invenció del joc en si.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
L'Autoritat del Transport Metropolità congela les tarifes del transport públic per l'any que ve i manté el 20% de descompte a la T usual i la T jove. El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central manté les bonificacions vigents de moment fins a final d'any. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme i Mobilitat de Barcelona, Janet Sanz, justifica la decisió.
Pràcticament s'ha crescut un 16% més de viatges de metro, d'autobús i de tramvia, no, respecte al 2021. També, per tant, una altra dada que demostra que aquesta mesura era indispensable, necessària i que ha funcionat, no?
Important decisió també la que ha pres avui l'ATM, i és que instarà les operadores de transport públic a prohibir temporalment l'accés de patinets elèctrics, tot plegat després de l'explosió d'un d'aquests vehicles en un vagó de Ferrocarrils de la Generalitat. És dilluns 19 de desembre de 2022 i tenim més titulars. El Tribunal Constitucional estudia si atura la tramitació de la reforma del Codi Penal. Montse Hidalgo.
Es tracta d'un fet insòlit, ja que l'alt tribunal ha de debatre sobre un canvi legislatiu que afecta la seva pròpia renovació. Per això, Unides Podem demana recusar dos jutges i que el Constitucional elevi la qüestió a la justícia europea. Jaume Asens s'ha mostrat així de crític.
Si el tribunal se erige en el legislador, España estará siendo otra cosa, diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y claro, estamos hablando de algo muy serio, por eso hablamos de golpe a la democracia. Si no quieren que Europa hable, será por algo.
A partir d'avui, tothom que ho vulgui ja es pot posar la quarta dosi de la vacuna de la Covid.
La vacuna es pot demanar als centres de primària, als quals el Departament de Salut els ha fet arribar les indicacions. El vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Ferran Moraga Llop, n'ha defensat l'efectivitat en declaracions a la xarxa.
Aquestes noves vacunes adaptades continuen sent molt més eficaces, molt més efectives, enfront de la malaltia greu i de la hospitalització. No hi ha cap contraindicació.
Comencen les tasques per buidar l'abocador clausurat de Vacamorta, al Baix Empordà.
Uns treballs llargament reivindicats i sobre els quals pesen diverses sentències judicials. El buidatge de les més de 3 tones i mitja de residus dipositats s'allargarà 19 anys, fins al 2041, i costarà 188 milions d'euros.
En cultura, tot a punt per a una nova edició dels Premis Zircòlica de Circ.
Enguany ha rebut un total de 75 candidatures, de les quals el jurat ha seleccionat els 33 nominats. Entre ells, la companyia Destró, Guillem Vizcaíno, Ocia Boel. El pallasso Cesc Serrat rebrà el premi a la trajectòria.
Pel que fa als esports, Leo Messi guanya el Mundial de Futbol, Eduard Cabré.
La victòria d'Argentina en la final del Mundial de Qatar ha generat reaccions d'admiració des de tots els racons del planeta. Messi va confirmar que aquesta ha estat la seva darrera Copa del Món.
I fem un cop d'ull al temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, la temperatura ja és agradable en molts punts de Catalunya, sobretot als punts més costaners, on tenim valors de 15 i 16 graus en alguns sectors, i cap a l'interior la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes properes hores, i és que els núvols baixos que hi havia durant les primeres hores del matí ja s'han començat a trencar i, per tant, la temperatura tendirà a pujar. Encara fa fred, sobretot cap a les valls del Pirineu, on ara mateix tenim temperatures de 1 a 3 graus, però, per exemple, a cara nord del Pirineu i com a conseqüència d'aquest vent de component sud, ara mateix a Viella, a la Vall d'Aran, tenim aquests 15 graus. De cara a la tarda parlarem d'un cel força serenat, amb alguns núvols prims, per tant un pèl entrenyinat, i també amb aquests núvols baixos que de nou guanyaran protagonisme a punts de la costa a mesura que avanci la tarda, però tot i això no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Francesc Ávila, la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'Autoritat del Transport Metropolità congela les tarifes del transport públic de cara a l'any que ve i, a més, manté el 20% de descompte a la T usual i la T jove. El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central manté les bonificacions vigents de moment fins a final d'any. I important decisió, també, la que ha pres avui l'ATM, i és que instarà les operadores de transport públic a prohibir temporalment l'accés de patinets elèctrics. David Navarro, bon dia.
Bon dia. En total, les tres administracions, Ajuntament, Barcelona, Generalitat i Àrea Metropolitana, faran una aportació de 114 milions d'euros que permetran mantenir la congelació de les tarifes i la bonificació del 20% en la compra de la T usual i la T jove. El 30% restant queda a l'espera de l'aportació estatal, una mesura que es pren perquè, segons la segona tinenta d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, s'ha vist que ha estat efectiva.
Ha funcionat, no? Ha funcionat perquè hem vist clarament com, per exemple, doncs, la venda de la T usual ha pujat gairebé un 300%, no? Ha incrementat, i que en total estem parlant de que pràcticament s'ha crescut un 16% més de viatges, de metro, d'autobús i de tramvia, no? Respecte al 2021. També, per tant, una altra dada que demostra que aquesta mesura era indispensable, necessària i que ha funcionat, no?
El ple de l'ATM també ha instat els diferents operadors que prohibeixin l'accés amb patinets elèctrics a les seves xarxes, una mesura temporal mentre s'estudia com evitar incidents com el de l'incendi d'una bateria de patinet a un tren de ferrocarrils de la Generalitat.
Gràcies, David Navarro, i seguim en clau de mobilitat, en aquest cas a la xarxa viària, però ja que el nombre d'accidents greus i mortals a Catalunya ha disminuït prop d'un 10% els últims 3 anys i la mobilitat global ho ha fet un 3%, sobretot a conseqüència de la pandèmia. En aquest context, la perillositat de la xarxa viària s'ha reduït un 6%. Són aquestes només algunes de les moltes dades de l'estudi d'avaluació de les carreteres que fa cada any el RAC i que torna a situar la Rabassada com la carretera més perillosa. De la seva banda, la C58 entre Barcelona i Cerdanyola és el tram que concentra més accidents. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Per 7è any consecutiu, la C58 entre Barcelona i Cerdanyola continua sent el tram de carretera amb més accidents greus i mortals per quilòmetre a Catalunya per al conjunt de vehicles. Entre el 2019 i el 2021 hi ha hagut 17 accidents d'aquesta mena en un tram de només 7 quilòmetres. De la seva banda, la Rabassada que enllaça Barcelona amb Sant Cugat pel Tibidabo torna a situar-se com la carretera amb més risc d'accident a Catalunya, una via on 9 de cada 10 sinistres tenen involucrada com a mínim una motocicleta. Per demarcacions, a Lleida és on hi ha un percentatge més alt de carreteres perilloses, prop d'un 30%, mentre que Tarragona és on n'hi ha menys, un 20%. A les dues províncies i també a Girona aquest risc, però, baixa percentualment i només creix a Barcelona. De les dades de l'estudi es desprèn també que les carreteres d'un sol carril són molt més perilloses que les desdoblades. Guillem Verdagí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC.
Carreteres convencionals amb un sol carril acumulant gairebé la totalitat dels trams amb risc molt alt, alt i mitjà. Carreteres desdoblades, pràcticament tots, risc baix o molt baix. I aquesta constatació de que en carretera convencional l'índex de risc és fins a 4 vegades més que en carretera desdoblada.
Per últim, l'estudi Eurorap també posa de manifest que la meitat dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus que es produeixen a les carreteres catalanes hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor, tot i que aquests vehicles només en representen un 2% de la mobilitat global.
El Tribunal Constitucional està reunit des d'aquest matí per decidir si accepta el recurs del PP contra la reforma del Codi Penal i natura la tramitació al Senat. Es tracta d'un fet insòlit en la democràcia espanyola, ja que el Tribunal ha de debatre sobre un canvi legislatiu que afecta la seva pròpia renovació.
La modificació que es planteja rebaixa la majoria necessària al ple del Consell General del Poder Judicial per escollir els dos magistrats que designa el Constitucional. També eliminaria la potestat del Tribunal per vetar magistrats que proposi el govern central, però la deliberació s'ha complicat amb més recursos. Unides Podem demana recusar dos membres del tribunal que tenen el mandat caducat i a qui afecta directament aquesta modificació. També el PSOE ha demanat personar-se en la causa per poder presentar al·legacions.
I avui Unides Podem ha fet un pas més enllà i demana al Constitucional que elevi al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la participació en la deliberació d'aquests dos magistrats a qui vol recusar.
La formació argumenta que no pot participar en el debat perquè la seva continuïtat en el càrrec depèn de que s'aprovin o no les reformes previstes. El president del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha estat molt crític amb la cúpula del Constitucional.
¿Quién manda en España? ¿El manda el pueblo o mandan unos jueces ultras que se niegan a renovarse, que tienen mandato caducado? Si el tribunal se erige en el legislador, España estará siendo otra cosa, diferente a lo que ha sido hasta ahora. Y claro, estamos hablando de algo muy serio, por eso hablamos de golpe a la democracia. Si no quieren que Europa hable, será por algo.
Si no es bloqueja el periple parlamentari, la reforma del Codi Penal, que també deroga la sedició i rebaixa penes a la malversació, s'hauria d'aprovar definitivament aquest dijous al Senat.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui comença a posar-se la quarta dosi de la vacuna de la Covid als menors de 60 anys. Es recomana a tothom qui convisqui amb persones de risc, però qui vulgui ja la pot demanar a un centre de primària. El Departament de Salut ja els ha fet arribar les indicacions. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Fins ara la quarta dosi estava indicada per a les persones de 60 anys o més, els professionals sanitaris, els malalts i malaltes crònics o amb factors de risc, i també les persones amb defenses baixes i les embarassades. En tots aquests casos, sumada la vacuna de la grip. Ara, però, ja se la pot posar qui vulgui. El vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, Ferran Moraga Llop, ha defensat l'efectivitat de l'antídot a la xarxa.
Aquestes noves vacunes adaptades continuen sent molt més eficaces, molt més efectives, enfront de la malaltia greu i de la hospitalització. No hi ha cap contraindicació, només si aquesta persona ha patit, diríem, una infecció, doncs ha d'haver-hi un interval mínim de 5 mesos per administrar la vacuna.
La Comissió de Salut Pública, on hi ha representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, va obrir la porta dijous passat a l'administració de la quarta dosi a la població general.
Encara en relació a la salut, l'Ajuntament de Tortosa ha formalitzat aquest migdia l'adquisició dels terrenys pel nou hospital de les Terres de l'Ebre. El consistori els ha comprat per 615.000 euros i ara els posarà a disposició de Salut perquè pugui iniciar el pla funcional del nou centre. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
L'Ajuntament de Tortosa ha signat davant notari la compra a la Sareb de 12 parcel·les amb una superfície total de 43.315 metres quadrats per un import de 615.000 euros amb l'objectiu de destinar-los al nou hospital de les Terres de l'Ebre. Amb aquesta adquisició, el consistori tortosí disposa ara de 72.000 metres quadrats al pla parcial Camí de Roquetes. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat que ara l'Ajuntament posarà a disposició del Departament de Salut el solar necessari per construir-hi el futur hospital del territori.
A l'Ajuntament posarem a disposició d'estos terrenys. La Generalitat ens ha demanat 40.000 metres quadrats. Hem volgut adquirir tot el sector, més enllà del que ja teníem com a ajuntament, també totes les parcel·les de la Sareb, pel fet de també futurs creixements i, per tant, també de tindre el màxim de metres quadrats i, de fet, ser nosaltres els únics amb els quals ens hem d'entendre a l'hora de poder tramitar tot el que serà aquesta sessió.
Els tràmits entre l'Ajuntament de Tortosa i la Sareb es van iniciar el passat 14 de desembre de 2021.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou Adetka, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els constructors catalans volen pressupostos. En una declaració conjunta de les patronals vinculades a la construcció pública, el sector ha demanat a la Generalitat aprovar els nous comptes i contribuir així a l'estabilitat, sobretot per aprofitar al màxim les oportunitats que s'obren amb els fons Next Generation. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Els constructors elogien l'acord per aprovar els pressupostos generals de l'Estat i reclamen al govern de la Generalitat seguir l'exemple. És per això que exigeixen un acord urgent per fer front a l'actual context econòmic, marcat per la inflació i la guerra a Ucraïna. El president de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, considera que el consens a la Cambra Catalana pot ser molt ampli perquè no hi ha grans discrepàncies entre els grups parlamentaris pel que fa al contingut dels comptes.
Seran uns bons pressupostos. No estem criticant quins siguin els pressupostos, però volem pressupostos. Podrien ser els pressupostos votats amb més majoria parlamentària del segle.
Les organitzacions empresarials han recordat que la construcció suposa el 4,7% del PIB de Catalunya i genera més de 200.000 llocs de feina. També recorden que uns comptes prorrogats paralitzarien el capítol d'inversions. Han signat la declaració conjunta exigint pressupostos a l'executiu català 6 organitzacions empresarials.
Són 3:15, a les portes de les festes de Nadal, molts nens han fet la carta al Pare Noel i als Reis d'Orient amb les joguines que desitgen. Algunes d'aquestes són les anomenades Smart Toys, és a dir, joguines que es connecten a d'altres dispositius utilitzant Wi-Fi o Bluetooth. Aquests aparells, però, poden comportar una sèrie de perills si se'n fa un mal ús o bé si estan al punt de mira dels hackers. Joan Ferrer.
Tauletes que simulen els telèfons adults o robots que es connecten a una aplicació mòbil. Moltes d'aquestes joguines acabaran a les mans de nens i nenes aquest Nadal. Tenen càmeres i micròfons que permeten interactuar amb els menors i, segons Tomàs Moré, responsable del programa Internet Segura, és important que les famílies entenguin bé les implicacions d'aquests aparells abans d'adquirir-los.
Saber, per exemple, si porten una càmera, un micròfon, si porten sensors de temperatura, d'ubicació, de tot aquest tipus de sensors, i que, evidentment, amb l'ús d'aquests sensors, la informació que extreuen acaben construint doncs, una identitat de l'usuari que la fa servir, en aquest cas un menor, i, per tant, hem de saber què es farà tenint aquesta informació.
En el cas de menors, utilitzar amb interessos comercials les dades recollides és il·legal, però és cert que moltes empreses incompleixen la llei. Segons Moré, a més, la regulació europea és encara molt laxa en matèria d'importació d'aquest tipus de joguines, sobretot les que es compren online. Moré recomana denunciar a l'Agència de Protecció de Dades qualsevol activitat sospitosa que detectem.
Avui han començat les tasques per buidar l'abocador de Vacamorta, situat a Cruïlles, al Baix Empordà, i després de 20 anys de reclamacions veïnals i de grups ecologistes, així com múltiples sentències judicials, els treballs s'allargaran fins al 2041 i costaran 188 milions d'euros. Televisió de Costa Brava, Maria Pagès.
Els camions i les excavadores han començat aquest dilluns a extreure terra de l'abocador de Vacamorta, una instantània que el veïnat portava reclamant durant més de 20 anys i amb nombroses sentències judicials entremig. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Paraire, ha explicat com es portarà a la pràctica la primera fase dels treballs, pressupostats amb 2,5 milions d'euros.
El que es fa primer és extreure la capa de terra que hi ha a sobre i així també guardar-la per la posterior restauració. Aquesta terra passaran els residus per aquí, es farà aquest triatge i es gestionaran corresponentment bé, tal i com toquen en els residus. Després d'aquest primer buidatge, que no s'allargarà més d'un any, segons contracte, per tant, ha d'anar relativament ràpid, vindrà el buidatge gran que tenim ara mateix dissenyat per una durada d'uns 16 anys i gairebé 200 milions d'euros.
Per la seva banda, la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles afirma que hi ha dues tasques sobre el terreny, no només el buidatge, sinó també la recuperació ambiental de l'entorn.
Passem també per Tarragona, ja que enguany el Parc Infantil de Nadal tornarà a obrir del 27 de desembre al 4 de gener. Serà al Palau Firal i de Congressos. Tarragona Ràdio, Miguel González.
El parc simula la ciutat de Tarragona en format reduït. A partir d'un mapa que els infants recolliran a l'entrada, aniran descobrint les diferents zones que s'ambientaran amb entitats i tallers temàtics. L'objectiu és que, a través del joc i la diversió, els infants integrin, coneguin i es facin seu el mapa de Tarragona. Durant els 9 dies d'obertura s'oferiran més de 50 propostes que inclouen més de 35 activitats i 15 sessions d'espectacles. El conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, assegura que enguany es recupera el parc de sempre sense restriccions.
Recuperem el parc de Nadal de sempre. Per això, el nom de tornar a estar a prop. El que volem que els infants entrin al recinte i que es trobin o es trobaran a la ciutat de Tarragona, representada en diferents espais dintre del Parc de Nadal.
Les entrades per accedir al Parc Infantil de Nadal es podran comprar prèviament al web activitats.tarragona.cat o de forma presencial a la taquilla del Palau Firal i de Congressos.
I és moment de repassar altres notícies destacades del dia. 8 detinguts en una operació dels Mossos al Vallès Occidental i al Tarragonès ha estat contra un grup especialitzat en robatoris violents, ocupacions i delictes contra la salut pública.
S'han fet 13 escorcolls, 5 dels quals amb plantacions de marihuana. L'operatiu s'ha fet principalment a Rubí, al Vallès Occidental, però també hi ha hagut actuacions a Terrassa, Castellbell i el Vilar, al Bages, la Pobla de Montornès i Torredembarra, al Tarragonès, i l'Ametlla del Mar, al Baix Ebre. L'operació continua oberta.
I la Policia Nacional desarticula un grup criminal dedicat al tràfic de drogues. Enviaven substàncies estupefaents des de Barcelona fins a Menorca. Hi ha 10 detinguts.
D'aquests, 7 han ingressat a presó. La cúpula del grup es trobava a Barcelona des d'on s'enviava la droga cap a Menorca a través d'agències de paqueteria. En l'operatiu s'han intervingut 270 grams de cocaïna i 14 quilos de haixix, entre d'altres substàncies.
I és moment per a la cultura. Ja ha estat tot a punt per a una nova edició dels Premis Zircòlica de Circ. Enguany han rebut un total de 75 candidatures, de les quals el jurat ha seleccionat les 33 nominacions.
Entre els nominats destaquen l'espectacle Poi de manipulació de baldufes de la companyia d'Astró, Guillem Vizcaíno, la companyia de circ Sia Buel, amb un espectacle estrenat al Festival Grec de Barcelona i un altre a Fira Mediterrània, i l'espectacle Sin o Jana, de la companyia Chicharrón Circo Flamenco. A més, el pallasso Cesc Serrat rebrà el premi a la trajectòria. Serrat, de 73 anys, continua en actiu com a rondallaire i com a part del duet de pallassos Pepi Tinet. Els premis es lliuraran dimecres dins la nit del circ, que se celebrarà al Mercat de les Flors de Barcelona.
I el que també està immers en preparatius és el Carnaval de Solsona. Enguany, l'objectiu és que els joves d'entre 12 i 16 anys se sentin més implicats en la festa. Per això s'ha creat un espai de trobada on podran fer propostes i també donar idees. Solsona FM, Roser Clotet.
Es tracta que els adolescents se sentin més partícips de la festa, ja que d'una banda els actes de nit a la sala polivalent es reserven a majors de 16 anys i de l'altra són massa grans per les propostes del carnaval infantil. Amb aquest objectiu neix la 68ena, un espai on poder donar idees, fer propostes i fer saber tot el que els manca. És una iniciativa de la Junta i la Minijunta, que l'any passat ja van començar a programar actes específics de carnaval pels joves d'entre 12 i 16 anys. Miquel Pérez, president de la Minijunta, explica com funcionarà aquest espai de trobada.
Demanar i d'alguna manera, doncs, poder contrastar diferents maneres per dur a terme el carnaval adolescent i aconseguir que sigui un carnaval, doncs, al gust d'aquesta franja d'edat i que es puguin sentir inclosos i els agradi el que fem.
La primera reunió de la 68ena es farà just després de les festes de Nadal.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. En futbol, Leo Messi ja té en el seu palmarès l'únic títol que li faltava al Mundial. La victòria d'ahir d'Argentina davant França ha generat reaccions d'admiració des de tots els racons del planeta. Messi va confirmar ahir que aquest ha estat el darrer Mundial que disputa. Escoltem l'ex del Barça un cop acabat el partit.
Es impresionante, la verdad que la deseaba muchísimo. Recién le decía ahí, alguna vez lo dije, que Dios me lo iba a regalar, estaba seguro y presentía que era esta, que se estaba dando. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos y acá está ahora a disfrutar. No vemos la hora de ya estar en Argentina para vivir la locura que va a ser eso y nada, pensar en disfrutar.
Esportistes i clubs han felicitat el crac argentí per la consecució d'un títol que va ser molt celebrat durant la nit d'ahir en diferents localitats, també catalanes. Per cert, que un cop acabat el Mundial, el Barça va recuperant jugadors pels entrenaments de cara a la represa de la Lliga. Avui, Busquets, Pedri, Gavi, Ferran i Alba s'han posat ja les ordres de Xavi Hernández. Ja només falten els internacionals per Països Baixos, com De Jong o Memphis Depay o Rafinha, que arriba des de Brasil. S'incorporen demà dimarts i els dos internacionals per França, Koundé i Dembélé, que hi van perdre la final davant Argentina, tenen permís encara fins al proper dilluns. Recordem que la Lliga comença el 31 de desembre i enfrontarà precisament el Barça i l'Espanyol. Un Espanyol, per cert, que demà té partit. Serà, però, de Copa del Rei al camp del Club Deportivo Atlético Paso de La Palma, a les Illes Canàries. I en hoquei sobre patins, l'hoquei català s'ha exhibit en competicions continentals aquest cap de setmana. El Calafell, el Reus i el Noia s'han classificat per la següent fase de la Champions. Des de Ràdio Sant Sadurní ens informa Eli Jiménez.
El Noia va segellar ahir el passi per a la següent fase de la Lliga de Campions com a primer del grup C. Ho va fer després de desfer-se de l'anfitrió, el Forte, per 3-1 en un partit molt seriós on els de la capital del Cava van mostrar la seva millor versió. El tècnic del Noia, Pere Varias, valorava així la fase i la classificació.
Doncs la valoració d'aquesta fase que aquest escenari, la veritat és que és molt, molt positiva, no puc dir d'una altra manera. D'entrada perquè hem aconseguit l'objectiu principal, que era el de classificar-nos. El fet de fer-ho com a primers de grup penso que ens ha d'omplir d'orgull. Hem competit molt bé en un escenari complicat. Penso que hem fet un pas endavant com a equip. També estic molt orgullós per la valentia de l'equip, per la intensitat que ha demostrat.
Després de segellar el passi per la següent fase de la Lliga de Campions, el Noia pensa ja en la Lliga Domèstica, on aquest dijous visitarà el Lleida a partir de les 9 del vespre, en el que serà l'últim partit de l'any.
El Calafell i el Reus Deportiu acompanyaran el Noia Freixenet a la següent fase de la Champions d'hoquei sobre patins, a la següent fase de grups. Per contra, el Caldes ha quedat eliminat després de sumar només un punt i haurà de jugar la segona competició continental, la Europe Cup. I dir també que en bàsquet el Real Madrid és campió del torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet. Els blancs van superar en la final el Barça 53-73 en un partit que es va poder veure a la plataforma Xala. I també en bàsquet un fet luctuós, una notícia luctuosa que hem conegut aquest matí, i és que ha mort Encarna Hernández, coneguda com la Niña del Gancho, pionera del bàsquet estatal, i ha mort a l'edat de 105 anys a Barcelona. I un darrer punt també en bàsquet, i és que l'Eurolliga ha fet oficial aquest matí les seus de la Final Four dels pròxims dos anys. Seran a Kaunas i a Berlín. La d'aquesta temporada serà del 19 al 21 de maig a la ciutat lituana, mentre que la del 2024 es disputarà del 24 al 26 de maig a la localitat alemanya de Berlín. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local. xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemont. L'autoritat de transport metropolità congela les tarifes del transport públic de cara a l'any que ve i manté el 20% de descompte a la T usual i la T jove. El preu definitiu, però, queda pendent de si el govern central manté les bonificacions vigents fins a final d'any. Ajuntament de Barcelona, Generalitat i Àrea Metropolitana faran aportació de 114 milions d'euros que permetran mantenir aquesta congelació de les tarifes i aquest descompte del 20%. El 30% restant queda a l'espera de l'aportació estatal, però els responsables de l'ATM confien que la mantindran i, per tant, els títols continuaran costant la meitat. Tot plegat després del bon resultat de la bonificació que ha tingut en termes de transport públic, que gairebé s'han assolit les xifres d'usuaris del 2019. Escoltem Janet Sanz, tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Ha funcionat perquè hem vist clarament com, per exemple, doncs, la venda de la T usual ha pujat gairebé un 300% i que en total estem parlant de que pràcticament s'ha crescut un 16% més de viatges de metro, d'autobús i de tramvia, no, respecte al 2021. Tant un alt